La Diputació de Castelló ha consolidat el certamen literari Letras del Mediterráneo com el millor reclam turístic de la província en totes les llibreries del país. L'escriptora Megan Maxwell, amb la seva novel·la romàntica Hasta que salga el sol, s'ha alçada amb el reconeixement del públic del certamen en una emocionant gala que reunia en Benicàssim a més d'un centenar de personalitats de l'àmbit literari, cultural i turístic. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha destacat en la seva intervenció que amb Letras del Mediterráneo han aconseguit revolucionar l'activitat cultural i turística de Castelló a través de les millors plumes d'Espanya. Després de l'èxit sense precedents de la primera edició, arrencava en gener una segona convocatòria més ambiciosa, amb més repercussió mediàtica i amb una major tirada en totes les llibreries del país. En aquest sentit, Moliner ha destacat que aquest guardó és el compromís del govern provincial per aconseguir que els millors autors del moment escriguen sobre la nostra terra i que les seues històries servisquen a la vegada com el millor reclam turístic en milers de llibreries. Creu Roja també és notícia, ja que atén a més de 3.700 persones majors anualment a la província de Castelló. Les persones majors constitueixen un dels sectors de la població prioritaris per a Creu Roja, tenint en compte que l'esperança de vida és cada vegada major, les seues necessitats també van en augment. En la Comunitat Valenciana actualment hi ha més d'un milió de persones majors de 65 anys i el passat any Creu Roja tenia en la província a 3.739 persones a través de diferents projectes encaminats a pal·liar la soledat, fomentar un envelliment saludable o afavorir l'autonomia de les persones que romanen en el seu entorn. Per a portar a terme la intervenció, en la província comptem amb 619 voluntaris i voluntàries adscrits als diferents projectes. Gràcies a la seva participació en 2016, efectuaven 62.300 intervencions i unes 400 en els últims anys que s'incorporaven de forma progressiva al voluntariat en Creu Roja. Entre els projectes d'aquesta entitat que porta a terme a la província, cal destacar l'OPE, un localitzador per a les persones amb deteriorament cognitiu, lleu o moderat, la xarxa social per a persones majors en Redatel, quan l'objectiu és afavorir les relacions socials i pal·liar la soledat. A més, en Creu Roja també realitzen tallers d'escriptura creativa, manualitats, i el voluntariat realitza acompanyaments domiciliaris. Repassem ara l'actualitat dels diferents municipis de la província de Castelló. El govern municipal de Castelló ultima un paquet d'inversions sostenibles de 5 milions d'euros. Uns projectes que s'executaran a càrrec al superàvit de 2016 i que tindran un cost de 5,1 milions d'euros. Es tracta de projectes que mantenen la línia dels impulsats fins avui, de remodelació integral d'espais i edificis públics que precisen una intervenció urgent davant l'abandó inversor dels governs anteriors. Entre les actuacions contemplades destaquen algunes com la remodelació urbana de l'avinguda Enrique Gimeno, entre les avingudes de l'Alcora i Ribera Alves. El projecte respectarà l'arbrat existent, que dona caràcter a una de les entrades més transitades de la ciutat en la zona sud. Per a aquest projecte s'estima un pressupost de 752.000 euros. Una altra actuació rellevant serà la segona fase de l'habilitació d'un aparcament verd enfront de l'Hospital General. L'actuació completarà la ja impulsada pel govern municipal dirigida a dignificar l'accés nord a Castelló. El cost del projecte estarà en torn als 382.000 euros. Les inversions en matèria hidràulica tindran de nou protagonisme amb el projecte de l'increment d'alleujaments de la séquia de l'obra i l'alleujament de la séquia de la Ralla, que tenen un pressupost proper als 800.000 euros. A més, l'adequació de l'estació de bombament del Planetari costarà 164.000, un pla d'asfaltat amb 270.000 euros, també així com la reforma dels carrers Pablo Iglesias i arquitecte Ros. Ens aturem ara a Almassora. Què ofereix? S'ofereix al govern per habilitar una oficina de renovació del DNI. L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, traslladarà al subdelegat del govern, David Barelles, l'oferiment del consistori per assumir les funcions de l'oficina d'expedició del document nacional d'identitat, amb l'objectiu d'evitar desplaçament dels veïns a Castelló i al mateix temps contribuir a descongestionar les llistes d'espera per a la renovació del carnet. Segons indicat Galí, l'Ajuntament d'Almassora posarà a la disposició del govern les dependències del Servei d'Informació i Atenció Ciutadana, perquè en cas que aquesta part acceptarà la proposta, els veïns acudiren a la planta baixa del consistori a renovar els seus DNIs. Seria una forma d'acostar aquest servei a la població d'Almassora amb caràcter permanent, no a través d'unitats mòbils, com sol·liciten els xicotets municipis d'interior, per les seues pròpies característiques. A Almassora no tenim les dificultats dels municipis d'interior per a desplaçar-nos a Castelló a renovar DNI, però la descentralització del servei estalviaria el transport als veïns i al mateix temps permetia alleujar el treball en la seva central de Castelló i les cues que habitualment hi ha per a demanar cita prèvia per actualitzar aquest document, considerava Galí. Repassem l'actualitat municipal, començant parlant sobre el model d'administració electrònica de Vila-real, que guia la implantació de l'expedient digital en municipis de la comunitat. La implantació de l'administració electrònica en l'Ajuntament de Vila-real servirà de model i guia per a impulsar la digitalització dels expedients i procediments administratius en altres municipis de la comunitat, en concret en el Consistori Valencià de Llíria, que s'ha fixat en el treball desenvolupat pel Departament Municipal de Noves Tecnologies durant l'últim any per a fer possible la tramitació 100% electrònica de tots els expedients, de manera que es guanya en eficàcia, agilitat i transparència en la gestió. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, i la regidora d'Innovació i Noves Tecnologies, Mònica Mañas, han rebut el tinent d'alcalde de Llíria i regidor de Modernització, Ferran Pina, per a traslladar-los el procés seguit per l'Ajuntament i facilitar-los els documents i protocols que han convertit Vila-real en un referent en la implantació de l'administració. En la reunió han participat també la cap del departament, Pilar Montfort, el tècnic de Vila-real, Santi Manzano, i el responsable d'àrea en el consistori de Llíria, Javier Alamà. En l'Ajuntament de Vila-real, deia, hem fet un esforç molt important en els últims mesos per a digitalitzar tot el procés de tramitació d'expedients i resolucions municipals, un treball llarg i costós que suposa un canvi organitzatiu molt important per a convertir-nos en una administració 100% electrònica, adaptada als nous temps, més àgil, transparent i accessible en tots els procediments per a la ciutadania. L'auditori reobri les seues portes amb un nou teló o tallafocs per a millorar la seguretat d'artistes i espectadors. L'auditori municipal músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real reobri les seues portes aquest dissabte, dia 30, i ho fa amb noves millores en la seguretat del recinte després d'instal·lar un nou teló tallafocs. El regidor de Cultura, Eduardo Pérez, ha explicat que després de les vacances estivals, en les quals l'activitat cultural es trasllada al Termet i als carrers, tornem a obrir l'edifici amb una renovada programació i més mesures de protecció pensades en l'interès general tant dels espectadors com dels propis artistes. L'Ajuntament ha invertit 12.000 euros en la instal·lació d'un teló tallafocs més modern i adaptat a les necessitats actuals, ja que forma part d'una de les instal·lacions municipals amb major afluència de públic i que s'utilitza pràcticament tots els dies de l'any, albergant tot tipus d'activitats programades pel propi consistori, però també per diferents associacions i entitats de la ciutat. Aquesta mesura no és l'única, ja que l'auditori s'ha dotat en els últims mesos amb altres elements, com les dues noves portes intermèdies a les eixides d'emergència. Finalment, et contem que el Viver d'Empreses inicia el programa PAEM. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, ha assistit avui a l'inici del programa de suport empresarial a les dones, que es desenvolupa al Viver d'Empreses i que promou l'Institut de la Dona, el Consell Superior de les Cambres de Comerç i les Cambres de Comerç. Ochando, que ha donat la benvinguda a les participants, ha destacat que aquest programa té com a objectiu sensibilitzar les dones i el seu entorn cap a l'autoocupació i l'activitat empresarial, i ha assegurat que és un instrument molt eficaç per a la creació i consolidació d'empreses liderades per dones. I nosaltres, abans de tancar aquest informatiu provincial i local, anem a fer un apunt esportiu. Mònica Benavent, bon dia.
I anem a aguantar un moment de tall l'actualitat perquè està portant-se a terme en este moment el sorteig de la Copa del Rei en la Real Federació Espanyola de Futbol de 700 de final. És la eliminatòria que emparellarà el Villarreal en qualsevol equip de la segona divisió B. Dia i silenci perquè acaba de parlar Marco Rosa, que és el que porta este sorteig, acaba de compareixer o acaben de conèixer el segon emparellament, és a dir, l'Elx Club de Futbol, que s'enfrontarà a l'Atleti de Madrid, també coneixem el Cartagena, Sevilla, i en d'ací a res coneixerem quin serà el rival del Villarreal Club de Futbol en este sorteig, així que serà el pròxim, perquè ja recordeu que estos partits es jugaran el partit d'anada a casa,
doncs important, aquest encontre.
Cartagena-Sevilla, el Atleti de Madrid, i com dia, el partit d'anada, perdó, se jugarà primer a domicili, el de tornada a casa, com que el Villarreal és el rival de major entitat, un equip de segona divisió B contra un equip de primera divisió i Europa, el partit de tornada serà a casa, en este cas en el Estadi de la Ceràmica. Amb el so directe d'aquest sorteig de la Copa del Rei en la Federació Espanyola de Futbol, esperant la espera, com diem, del rival groguet en este sorteig, els el contem, només Isca, jo crec que queden...
Segonets, no? Simplement.
Sí, queden segonets simplement, així que si te pareix, Núria, podem aguantar un poc per a que coneguem el rival del Villarreal en este sorteig de Copa del Rei, que pot ser, per exemple, també, bueno, pues veiem ja equips com el Lleida, no?, que estan esperant el seu rival, equips de segona divisió B que esperen ansiosos el enfrontar-se a un equip de primer nivell. Evidentment, el Barça, el Madrid, l'Atleti de Madrid, són els equips que més volen, no?, per ampliar el camp, per allò de fer taquilla, però que el Villarreal espera també els seus possibles rivals en Copa del Rei. Anem a veure la següent bola, no sé si podeu escoltar el so directe des de la federació. És este i és... És el
Baixet,
Múrcia.
Però se sent.
És el Múrcia, la següent papereta que acaba d'eixir. Està també el Fuenlabrada i el Lleida, que també poden ser rivals del Villarreal. Anem a veure el Múrcia i quina és l'altra bola, si és en este cas la del Villarreal o no. Pues és el Barça, el rival que s'enfrontarà al Múrcia, i com dia, queden també Fuenlabrada i Lleida com a possibles rivals del Villarreal Club de Futbol en este emparellament. Bueno, pues la veritat és que posats així en esta, tots tenen el mateix nivell, no? Jo crec que és un partit en el que el Villarreal haurà de tindre, o dos partits en el que el Villarreal haurà de tindre com a mínim les ganes, la suficiència, bueno, suficientment creure que se pot aconseguir, no? Perquè si no, ja saben que mos ha passat en Copa algo complicat. També està el Formentera, per el mig.
Ah, mira, doncs anar a Formentera no estaria mal, tampoc,
No està mal. Anem a aguantar un poc més a veure si coneixem a ese rival. Formentera, recordem que encara podria jugar contra el Villarreal. falten encara, bueno, pues evidentment conèixer rivals com per exemple el del Real Madrid, no, en este cas, a tot això sabeu que avui el Villarreal juga al futbol, que juga a les 9:05 i que ho fa ni en Fuenlabrada, ni en Lleida, ni en
Formentera,
ho fa a Israel, quasi a 3.200 quilòmetres d'on ens trobem. Allí està el nostre company Javi Mata en Tel Aviv i esta nit vos contarem aquest partit a partir de les dos més coses de futbol, però l'actualitat manava i l'actualitat ara és pues el sorteig de Copa del Rei.
Que a veure si arribem lluny, no?, en aquesta ocasió, en Copa del Rei. No estaria mal, tampoc, poder arribar lluny com és el que somiem, no?
Anem a veure si, en este cas, el nom que acaba de dir és el Fuenlabrada. Podria ser també rival del Villarreal Club de Futbol, el Fuenlabrada. I veurem ara si els equips d'Europa, recordem que...
Està a prop, Fuenlabrada, no?
I crec que en Fuenlabrada, si no m'equivoco, juga un xaval de Villarreal, Fran García. Bueno, pues Fuenlabrada, Real Madrid, és el rival del Real Madrid, esperem el del Villarreal. Si pues pareix, com que ja hem repassat tota l'actualitat, esta és la esportiva, fem una pausa ben curteta i busquem que isca el número del el dorsal, no? Millor dit, el número del Villarreal, el nom del Villarreal en ese sorteig de Copa.
Doncs fem una mínima pausa i de seguideta anem a veure qui és.
Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos, llegan los Dacia Days durante todo este mes. No los dejes pasar. Aprovechalos porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Ven y descubre los Dacia Days en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Consulta bases legales del sorteo en dacia.es.
En Caixa Rural Villarreal, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos. Acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però ens donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Villarreal. Pregunta en les nostres oficines.
Bueno, Mónica.
Pues, seguim en el sorteig de Copa del Rei, Fuenlabrada, Real Madrid, ja ho hem vist. Ara ha sigut el Formentera, estàvem parlant.
Ui, Societat
Deportiva Formentera. I el rival de la Societat Deportiva Formentera és l'Atlètic Club de Bilbao, equip basc. Recordem que són equips que han jugat a Europa. Només són els 7 primers equips en la classificació els que van enfrontar-se a un rival de segona divisió B. Així té l'Atlètic Club de Bilbao, rival del Formentera, Fuenlabrada, Real Madrid. També hem vist l'Elx, Atleti de Madrid, el Cartagena, Sevilla, i falta per conèixer, bueno, pues, equips com el Barça i el Villarreal Club de Futbol, que falten conèixer el seu rival. Seran els dos de segona divisió B. Queda el Lleida, per exemple, que podria ser un rival en teoria prop per al Villarreal Club de Futbol i que serà, bueno, pues, entre ells els que coneguem, no? Quin siga el rival del...
I se sabrien les dates, quan jugaria?
Sí, ara de seguida confirmem aquestes dades, és en el mes d'octubre ja, quan va jugar-se la Copa del Rei, el partit d'anada i el partit de tornada de Copa del Rei. Ja sabeu que el d'anada se jugaria fora. Així que aquestes són les imatges encara del... Bueno, pues, del so, no? De lo que li passa al Real Madrid per sempre enfrontar-se al Fuenlabrada, de lo que sean en esos equips de futbol.
Estan tots molt contents, La veritat és que sí. Clar, imagina que un equip així, no? Enfrontar-se a un equip tan gegant, pues, ha de ser... ha de donar molta alegria.
Ferradina també és un altre dels equips. Així que anem a veure ara quin és el rival.
Estan obrint la boleta, no?
En directe. Bueno, pues el Lleida, pot ser el Lleida, el rival del Villarreal Club de Futbol, el Lleida...
A veure si és el Lleida.
Podria ser ese rival, dimecres 25 d'octubre, anem a per la segona bola, és un equip d'Europa, en els que estan marcat el Villarreal Club de Futbol, serà el Lleida el rival dels Glogues, bueno, pues la Real Societat. O sea que si el Europa League, el Villarreal va a ser el primer dels primers, jo crec que en la Copa del Rei va ser tot el contrari, Lleida, Real Societat, i si no m'equivoque serà la Ponferradina, però ara anem a confirmar-ho perquè és Aixit el Barça, aixit el Real Madrid, aixit el Atlètic de Bilbao, aixit el Atlètic de Madrid, aixit el Sevilla, la Real Societat, saps quin equip falta, que ha jugat a Europa, no? Te dia, jugaran el 25 d'octubre i la tornada dimecres 29 de novembre. Així se jugaran aixòs partits.
Molt bé.
Villarreal Club de Futbol, acaba de dir la bola del Villarreal.
Ara sí.
Ponferradina, Villarreal Club de Futbol. Senyores, si volíem un desplaçament propet, ja tenim el rival. Ponferradina, Villarreal Club de Futbol, l'equip que serà rival de segona divisió B per al Villarreal en estos 16ens de final de la Copa del Rei. Més coses, les contem de seguida. Així, a partir de les 2, ja sabeu, els partits de 16ens de final, el primer a casa, el segon a el primer a domicili, el segon a casa, per llei d'avantatge de, en este cas, rivalitat, no? El Villarreal és rival de primera, de segona B, la Ponferradina.
Molt bé.
Sí, ja sabem,
gràcies,
el rival
Mónica.
De Copa del Rei és este, ho contem més a partir de les 2.
En BMW Mover Auto tenemos algo importante que contarte y sabemos que te va a gustar. Ahora tienes tu BMW Serie 1 con hasta un 21% de descuento y tu BMW Serie 3 con hasta un 25% de descuento. ¿A qué estás esperando? Son unidades limitadas y matriculadas hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en BMW Mover Auto, Avenida Valencia 99, Castellón.
En Alicia Clothes encontrarás una gran variedad de estilos, desde ropa urbana a las mejores prendas románticas. Aprovecha la nueva campaña otoño-invierno, ya que dispones de todas las tallas en la gran mayoría de marcas. Escapa de lo habitual y disfruta de la mejor moda en Alicia Clothes. Encuéntrala en la calle Colón 9 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Oh, and become unstuck. Lady, running down to the riptide.
Quan arribem a la 1:28 minuts, anem a viatjar com fem cada setmana i ho fem amb Escapat. Paco Arrufat, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bueno, avui anem a viatjar cap a Nova Zelanda, potser sempre viatgem llunter, eh?
La setmana passada estàvem viatjant molt propet, però si vols canviem, eh?
Ah, no ho sé, és que la setmana passada jo no estava i clar,
ai,
no m'hi vaig enterar. Però bueno, va, no? Conta'm, conta'm. Anem a viatjar a Nova Zelanda, per què?
Perquè és una de les destinacions que també ens demanen en les fires de nòvios i en el proper mes d'octubre s'arrimen totes aquestes fires de nòvios per a previndre els viatges de cara a l'any que ve. Com sempre, Escapat, estarem en totes les fires, en la fira de Castelló estarem en totes les fires que puguem i que siguin més representatives dintre de la província, perquè és una de les nostres especialitzacions. I una de les destinacions un poc més peculiars o més rares que ens demanen és Nova Zelanda. La setmana passada ja vam parlar de Japó, hem parlat altres voltes de Tailàndia, dels Estats Units, i bueno, pues cada volta anem un poquet més lluny, no? Però, encara que siga per poder somiar.
Sí, no està mal somiar.
I somiar en quantes hores tenim en l'avió per a plegar a Nova Zelanda, que són més de 24 hores.
Uf.
Per a plegar a l'altra part del món, Núria, allà on estan totalment a les nostres antípodes, on en el rellotge són 12 hores menys que nosaltres, són els primers en voler el sol, els primers a celebrar l'any nou i bueno, és una destinació que ens ha paregut interessant, no?
I totalment diferent, no?, al que estem acostumats. També canvia molt la cultura d'allí?
Pues, Nova Zelanda ha format part de la Commonwealth, de Gran Bretanya. Tenen pràcticament un 85% d'immigrants, no?, o d'anglesos, i queden encara, és una de les zones on queden natius, on queden maori, que representen pràcticament un 15% de la població del país. Tot el país majoritàriament es concentra en Auckland, no?, és una de les ciutats més importants, on un de cada tres neozelandesos, o kiwis, viuen en aquesta destinació i es diuen kiwis, és el de forma
col·loquial,
sí,
no?
Sí, de forma col·loquial als habitants de Nova Zelanda a partir de la Segona Guerra Mundial. El kiwi és una de les frutes que més popularitat tenen al país i, òbviament, sí, a la resta del món, i també és un pardal sense ales, no? I a partir de la Segona Guerra Mundial aquesta denominació va fer cava als neozelandesos també, no? I es diuen kiwis a la resta del món.
Molt curiós, una bona curiositat que m'ha pres en el dia d'avui. Què podem veure a Nova Zelanda? Moltíssimes coses, imagine, però les més destacades.
És sobretot un país... són un munt d'illes fèrtils, muntanyoses, des d'apreciar els tallats que cauen des de la mar fins a les muntanyes nevades i gran praderes i extensions d'animalets i ovelletes.
Que bonic.
Pràcticament en els sers vius del país només el 5% són humans, la resta són animals, per tant és un dato molt interessant a tota aquella persona que li agrada la fauna, la flora, el contacte amb la naturalesa, la vegetació, i el que podem veure és sobretot un país molt paisatgístic, on s'han rodat un
no tan explotat
de... No,
podem dir
que és més verge, no? que estem fugint, encara que n'hi ha en grans ciutats, però estem molt en contacte amb la natura donat a la concentració d'aquestes ciutats, no? I podem tindre molt de contacte amb la natura, en els parcs, en la fauna, i podem veure llocs com Hobbiton, en la pel·lícula que hi ha El Senyor de los Anillos, pues aquella ciutat pues, és rodada i té la idea des de Nova Zelanda, Núria.
Uau, i què podem menjar?
Pues,
que no siga en plan comercial, no? El típic.
És un poc internacional, però ahí sí que me pilles perquè no sé quin és el plat típic.
Que no has viatjat allí?
No, tindrem que plantejar-nos, Núria.
Hauràs de plantejar-te-ho, perquè... No pots parlar-me si no viatges, Paco.
Per això tindrem que dir a l'agència a veure si ens donen un parell de setmanes per continuar descobrint continents.
Que t'acompanyi,
Parlarem amb Susana, això ho teníem fet.
Vale. Que, contant més coses, perquè Nova Zelanda tindrà un milió de coses. A nivell més d'oci, podem trobar oci?
Sí, tant des de parcs temàtics com atraccions, l'esport és referent a Nova Zelanda, el ball aquell de la haka, no? que ve d'un ball maori, no? És el principal en esport i val la pena si visites el país poder veure un espectacle esportiu d'aquest tipus.
Clar. I, el tema de diners, no? De despesa econòmica és molt gran, perquè, clar, tenint en compte que vas a creuar el món pràcticament, no? No sé si costarà molts diners, no?
Sí, és un dels viatges en un preu més elevat, sobretot per la inversió de la part d'aèria, no? Dels vols, per allò de cruzar-te mig món. Poden estar els viatges a Nova Zelanda rondant o des dels 3.000 euros aproximadament, des de 2.700, 2.800.
Però només avió? No,
avió, hotel,
excursions.
Encara i tot, que a banda de les excursions és una destinació que es fa també molt en cotxe de lloguer. És arribar a la destinació, et donen una guia de tot allò que pots visitar, tens una sèrie d'hotels pactats i en els que tu, en l'altura del camí que t'avellisca, pares i dorms, no? I vas un poc descobrint el país per el teu compte. També es fa de moltes formes, en autocaravana.
Molt bé.
Són viatges, pues, com ho diem al principi, un poc més naturals, no?
Molt xulo, sí, en autocaravana estaria bé, sí.
I no obstant, també n'hi ha circuits i itineraris que recorren tot el continent des d'Auckland, Rotorua, Wellington, pues és un poc el conèixer tot el continent i en guia i de forma fehacient.
Claro. Bé, sí, sí.
Quan preguntaves quin és el menjar típic, assistem a la ràdio i som pràctics, no? Anem en seguida a buscar les nostres fonts d'informació,
claro.
Principalment el peix, mariscos, carn de cerdo, corder, frutes i verdures, que són tot productes autòctonos i cultivats en el
propi país. Perquè l'agricultura és important, no, allí?
Sí, és una de les principals fonts de consum.
Molt bé. Qualsevol persona que vulga, perquè, ja ho sabem, no?, que moltes vegades els nòvios està clar que se busquen viatges més lluntet perquè
dius, mira, és una bona ocasió per anar més lluny, però per què no? Qualsevol altra persona que no se case també pot anar-se lluny.
Així és, i cada volta tenim més peticions de viatges de llarga distància de no nòvios o nòvios repetidors que de recient casats.
Clar, doncs si volen més informació, és capat, no?
Així és, Núria, esperem com sempre a l'Avinguda La Mura número 15 de Villarreal, o poden entrar a fer qualsevol consulta o inclús reserva a la nostra pàgina web www.descapat.es.
Pues Nova Zelanda, ja ho sabeu, un altre destí que heu pogut conèixer de primera mà. Gràcies, Paco.
A tu, Núria, com sempre.
Si creías que lo habías visto todo, espera a descubrir el Kia C5 puertas totalmente equipado con climatizador automático, llantas de aleación, sensores de parking traseros y luces diurnas con tecnología LED por 12.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de València 1525.
El Club Esportiu Villarreal obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Villarreal. Recorda, el Club Esportiu Villarreal té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Vuelta a la universidad, el cole, el instituto o la academia. Vuelta a Pick and Pack. Encuentra todo el material escolar que necesitas para volver a las clases. Libretas Antarctic y Oxford, la agenda de Mr. Wonderful o todo lo que imagines que cabe en tu mochila. Bolis, rotuladores, cuadernos, cartulinas, carpetas, archivadores y mucho más. Ven a Pick and Pack de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Vuelta a las clases con Pick and Pack. Avenida Pío 12 frente a Torre Mocha, Villarreal.
Óptica Villarreal, vista perfecta para la vuelta al cole. Ahora en Óptica Villarreal revisamos la visión de los más pequeños y apostamos por lentes Essilor a prueba de los más traviesos. Está en sus ojos mejorar el rendimiento escolar. Te esperamos en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, especialistas en óptica.
Doncs ja tenim a les següents convidades d'aquesta jornada, perquè anem a parlar amb les rosarieres que estan ja en el cor de la festa, que estan en plenes festes, a pesar de que el dia o els dies grans no han arribat encara. Bueno, sí, un dia gran sí, perquè la Mare de Déu ja està en l'església arxiprestal. Bueno, presentem a la presidenta, que ja crec que ja la coneixeu. Ana Aixia, molt bon dia.
Molt bon dia.
I vens acompanyada per la vicetresorera, Maria Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs parlem d'aquest dia, el dia en el que va arribar a l'Església Arxiprestal. Com va ser aquesta
no res,
arribada?
Va ser un dia molt emocionant, la veritat, perquè, i ens va vindre justet perquè va ser la Mare de Déu arribar a l'Església i ficar-se a ploure.
Ui, pues sí.
Aixina, que la Mare de Déu volia que la portarem a l'Església. I un camí ja la vam tindre allí i se va ficar a ploure, i ja podia ploure el que volguera. Ara, hasta el diumenge ja, bueno, el dissabte que tampoc mos ploga, que és el rosari cantat pel carrer.
I claro, si no... Però bueno, el diumenge és un dia molt important. És un dia que
ara
que
encara
espereu.
Ens queda, bueno, continuem en el tridu aquests dies, sí? I demà ja acabem en el tridu i tenim la processó claustral per dins l'església.
Mm-hmm, molt bé. Això més o menys per a dir hores però no liar molt a la gent.
Pues a les 7:30 se resa el rosari, després se fa el trisagio i a continuació la processó. 8:15, 8:30...
Molt bé, més o menys
sí, acaba les 8 ja... Molt bé, acaba les 8.
Ja poden estar per allí. I com dèiem, el dissabte és aquesta celebració també de l'Eucaristia dels Misteris del Rosari, no?
Molt bé, a les 7:30 tenim la missa i a continuació tenim el Rosari cantat pels carrers, que enguany també innovem, perquè hem gravat el CD en el que les dones reciten el Rosari i les cantores ho han fet amb molt d'amor i s'ha quedat molt bé i enguany ho estrenem.
O sigui que se podrà escoltar, claro, tota la gent que passa pel carrer també, no?
Clar, perquè com està la megafonia, pues escolta.
Convidem a totes les dones que vinguin a participar i que facin que el rosari siga ben lluït.
Claro.
Perquè sense elles no és possible.
Sense elles és impossible, això segur. I el diumenge a les 10:30...
I el
diumenge
ja tenim el dia gran. Tenim la nostra festa principal, la de les fadrines. A les 10:30 a l'església tenim la missa. I després per la vesprada, això sí que canvia, perquè en el programa mos fica a les 7, però no és així, és a les 7 i mitja, sí. Farem el rosari, la bendició i reserva, i a continuació ja tindrà lloc la processó.
O sigui que la processó serà tardet, no?
Serà tardet, però bueno, com és un dia principal, que és una vegada a l'any, una miqueta més tardet i no
passa res. Cap a les 8, podríem dir, per a la gent que vol anar a la processó. 8, 8 i quart. Vale, o sigui que la gent que vol anar a la
processó... Convidem a tots els homes a participar.
Ai, això és important, que clar. Fan futbol a vore, però s'haurà acabat ja.
Ja s'haurà acabat el futbol.
Tenen temps de viure.
Tenen temps de canviar-se.
I que se tragi el ciri i a l'e.
I a la processó. Doncs
pues això, que vagin molts homes, que sàpiguen que poden anar a traure ciri a les seues dones, o simplement eixir.
Eixir, clar.
No falta que li traguin ciri a ningú.
Exactament. A participar.
Molt bé. A les 10:30, qui fa la missa principal?
La fa Juan Luis Rodelas, que és canònic de la Sagrada Família de València.
Mm-hmm, molt bé. O sigui que tenim aquest dia en el que no només van les fadrines, perquè sabem, no, que les casades les encanta.
Així anem a les dues festes, en veritat, les fadrines i les casades. El que passa que la primera festa pues, sempre se diu la de les fadrines, la de l'associació, i la segona la de les casades, la de la cofradia. Però en realitat a les dues anem fadrines i casades.
Clar. Però la festa continua, perquè teniu una setmana intensíssima d'actes.
Una setmana molt intensa, perquè com la festa ha caigut tan pront, molt intensa la setmana de darrere, que ho tenim
tot.
Ho tenim tot.
Important destacar, per exemple, aquestes xerrades a les associades, no?
Que... Molt bé, comencen el dimecres i dijous. Són dimecres i dijous a les 5 a l'església, que les xerrades les farà mossèn Pasqual Font.
Molt bé.
Després, el dimarts, sí que vull destacar que quan s'acabe la missa a les 7 de la vesprada, se farà la felicitació a la Mare de Déu del Rosari com en anys anteriors, en la que se recita... el dimecres, en la que se recita poesies, i sent diverses persones, bueno, crec que són 5, i li se reciten poesies a la Mare de Déu, fetes per les dones que ixen o...
Bueno, pues així a la gent que sàpiga també que poden anar allí i passar una estoneta. I el dijous la vigília, que és important també destacar la vigília per a implicar a tota la ciutadania que vagi, no, Maria?
Sí, a les 10 de la nit tenim la vigília i es pensarà un moment de reflexió als peus de la Mare de Déu i meditar les coses i un moment de tranquil·litat, i que convidem a tots els que vulguin participar que vinguin allà a les 10, perquè últimament està sent unes vigílies molt boniques i molt emocionants, o sigui que...
Enguany està orientada com a Maria, com a dona.
Ah, molt bé. O sigui que les dones especialment, no? Segur que se fiquen en la pell d'ella.
D'ella.
Divendres que ve... Tenim destacadament, no? Perquè anem destacant actes,
com tot aquest certamen literari. Misses, però per la nit tenim el certamen literari, el certamen que actuarà com a mantenedora Maria Hermínia Bort, a la qual estic superagraïda de que hagi acceptat la nostra oferta de ser la mantenedora d'enguany. I la veritat que estem esperant a que sigui aquest dia.
I comptarem amb l'actuació de l'Escola de Cor Sant Jaume.
Molt bé.
I una xicoteta actuació dels guanyadors del Got Talent que van fer al pregó. Hi ha un poquet de protagonisme també als xiquets.
Claro, i que els xiquets són una part importantíssima de qualsevol futur, associació.
Són el futur de l'associació.
Claro, així és. Bueno, no s'acaba tot així, Teniu un altre cap de setmana també carregat.
Molt intens.
Teniu suficient energia per a tot?
Esperarem la Mare de Déu que mos ajude abans. Sí. Se trau de... doncs se pot.
Dissabte teniu l'ofrena de flors. També un acte essencial.
Dissabte, el dia de la festivitat de la Mare de Déu del Rosari, li fem la ofrenda, com tots els anys, a la Mare de Déu.
Bueno, qui pot participar en aquesta ofrena?
Tots els xiquets, dones que vulguen. O sigui, homes que... també, tots els que vulguen.
Tots els que vulguen, de Canarà a Novalís, allà encarregar les floretes i ja participar.
A les 7 de la vesprada, una miqueta antes, no?
Sí.
Que estiguem per allí.
Allí a la plaçoleta de l'església poden participar en l'ofrenda totes les associades i cofrades que vulguen.
Molt bé. I el diumenge que ve tornem a una altra eucaristia, però en aquesta ocasió no per a les fadrines.
La festa de les casades, a les 10:30 ve el bisbe a presidir.
Ah, molt d'honor, no?
Molt d'honor.
Sí.
Molt agraït des de que vingui, que després se queda la processó per la vesprada.
I finalment no podem deixar-nos tampoc als difunts, que l'últim dilluns...
Molt bé, l'últim dilluns es fa la missa en honor a les cofrades difuntes. I quan acabem, ja portem a la Mare de Déu cap a la casa social. Ja la tornem.
Molt bé.
Doncs una setmaneta i mitja intensíssima.
Voldria agrair a totes les associades conforme estan responent a aquesta festa, perquè la veritat que estan fent que siga una festa inolvidable. Estan participant molt i això que encara és el tercer dia, perquè realment el dimarts va ser com van portar a la Mare de Déu, però estan participant molt i des d'ací jo com a presidenta i tota la Junta volem donar-les gràcies per la participació que estem tenint a aquesta festa.
Bueno, i destacar també que la Casa Social, digueu l'horari de quan estarà oberta per a tota la gent, que, perquè sabem que és molta, no, la que va a la Casa Social.
Esta setmana de matí estem de 10 a 1 i de vesprada de 5 a 7. I sí que la setmana que ve...
Doncs estem de matí de 10 a 1.
Perquè les casades puguen anar a pagar la festa, fer-se les bolletes i si es fa falta alguna prenda, allà estarem.
Molt bé. Pues, a veure si la setmana que ve, encara que siga, teniu uns minutets per a nosaltres i tornem a refrescar i recordar als nostres oients tots els actes que quedaran per davant, que disfruteu moltíssim de la festa, que és algo que és una vegada a l'any, que la visqueu amb molta intensitat i sobretot el diumenge, que és el dia important, que no vos ploga.
No, reseu
molt per a que no ploga. Gràcies a les dos.
Moltes gràcies, a la setmana que ve tornem.
Doncs ara sí, anem a fer la última de les pauses perquè de seguida ens acompanyen els darrers protagonistes d'aquesta jornada.
20 i 30K. Supera els teus límits amb la cursa solidària que Fundació Caixa Rural organitza en favor d'AFA Castelló a Meixida l'1 d'octubre a les 8:30 del matí. Més informació i inscripcions en www.fundaciocaixarural.org.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Vila Real. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
¿Qué tal tu viaje?
Espectacular.
Genial, cuéntame desde el principio.
Ok, mi taller Renault de toda la vida, sabes cuál te digo, ¿no?
Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
Recta final del nostre programa d'avui i anem a parlar d'una iniciativa que ja enceta un nou curs amb força i també amb moltes qüestions damunt la taula, com és el cicle Conferències Blanques. Tenim amb nosaltres el coordinador Juan Luis Fernández, molt bon dia.
Bon dia, Sheila, moltes gràcies.
I estem una altra vegada per ací, no?
Estem una altra vegada, un any més, la veritat és que te sorprèn, no? Perquè este ja és el 8è curs, el 7è any que estem en marxa i, bueno, la veritat és que jo sempre ho dic, per mi és una sorpresa, no? De dia a dia de que este cicle continua i continua perquè la gent ho demanda i mos seguís.
Uh-huh. Ara parlem de la sessió d'avui. Has vingut acompanyat d'un dels ponents de la conferència, no? Que es planteja, tenint en compte el 10è aniversari de la llei de dependència, si va, no va o com està la cosa?
Bueno, sí, nosaltres en guany ens hem plantejat de tratar de que siga un cicle durant totes aquestes conferències que tenim programades sobre assumptes socials. Hem tractat durant aquests anys molts àmbits polítics, de l'economia, però en guany volem fer un èmfasi sobre temes socials, no? Tratar tot el tema del sistema sanitari, de les pensions, de la educació dels joves i tots els actors que n'hi ha implicats al voltant. Me pense que és un, crec que és un moment en el que tenim que parar-nos, que tenim que reflexionar i bueno, i aixina de, des de l'organització i la direcció del centre ho ha cregut convenient. I què millor, no, que es començar en un aniversari com és la llei de dependència, que es va tratar quan se va aprovar fa 10 anys de que fora la quarta pata de l'estat de benestar. I bueno, nosaltres ens preguntem a dia d'avui si això és veritat o és una realitat o encara continua sent una utopia, no? Donat que és una llei que és molt controvertida per la forma en la que se va posar en marxa i després el recorregut que ha tingut, no? Però bueno, jo pense que això és el millor que el president, no, del Col·legi de Treballadors Socials, a qui li donen les gràcies ja públicament per haver acceptat la nostra invitació.
Doncs Jaume Agost, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Compartiràs taula també en aquest cas amb Alberto Ibáñez, el mencionem, no està així, el secretari autonòmic d'Inclusió. Un tema, com bé comenta Juan Luis, una miqueta delicat perquè moltes promeses, no, però malauradament encara hi ha titulars que diu que gent ha faltat esperant, no, aquesta resolució de la llei de dependència, no? I dius, jolines, pues igual molt bé no està anant.
Sí, així és, no? La llei de la dependència va ser aprovada en desembre del 2006 i se va ficar en marxa progressivament des del 2007, per això hem fet el 10 aniversari, i realment hi ha molta gent decepcionada i hi ha molta gent que no ha pogut alcançar els drets que els dona la llei, no? I això sempre és algo molt lamentable, perquè una llei, quan et confereix uns drets, l'Estat ha de fer tot el possible perquè la gent pugui alcançar aquests drets, no? Així que ha sigut 10 anys, bueno, esta vespre ho veurem, no?, en la reflexió en la UNED, molt complicats, no?, molt complicats. Per una banda, la satisfacció de tindre aquesta llei, perquè sense aquesta llei pues, no serien possibles moltes coses, però per una altra banda ha sigut un camí dur, no?, perquè la llei va portar molta llum, va portar molta esperança, però han hagut moltes dificultats, no? Efectivament.
I també ara ha entrat, no, en més força l'àmbit autonòmic, no, les autonomies. També s'ha donat, almenys així, titulars, no, que hi siguen, que van a donar més avaluadors per a que es puguin anar incorporant gent. Suposem que també és allò que reclamàveu els especialistes, no, i els tècnics per a que intente ser una realitat, no, aquesta llei, i que no quede ningú fora.
Sí, efectivament. És que la gent no pot alcançar, la gent que té una dependència i les famílies no poden alcançar els seus drets si no se fa una valoració. Això és la porta d'entrada, no? I ahí tenim un embossament, però monumental, no? Perquè hi ha hagut molta demanda. A pesar de la decepció de la gent ha continuat demandant que se valore i accedir als recursos de la dependència. I, bueno, i no n'hi ha suficients mitjos per a fer les valoracions i, bé, i això ha provocat pues, que n'hi hagi molta gent sense valorar i després també ha hagut una altra situació que és gent que s'ha quedat en el que s'ha anomenat el limbo de la dependència, no? Uh-huh. És a dir, gent que sí que han estat valorats, sí que tenen un dret, però no han accedit a aquest dret, no? I bueno, tot això és el que ha passat fins ara i que ara, bueno, estem, sí que és cert, no? Això esta vespre el senyor Alberto Ibáñez, entenc que ens ho explicarà, no? Que s'han estat fent moviments molt importants, no? Molt seriosos per part de la conselleria per a que tot això canvie, no? I nosaltres sí que estem veient canvis, estem veient moviments, el tema dels valoradors, per exemple, ha tornat als serveis socials, que és on devia d'estar. Ara són els treballadors socials dels equips de base que coneixen el terreny, que coneixen les famílies i a les persones dependents que poden fer directament la valoració. Així que han passat de tindre dos valoradors en la província a tindre, bueno, no sé quants, però moltíssims, no? Uh-huh.
Suposem que també la vostra tasca, tot i que al final no foreu els responsables, no? Però de ben segur la gent va al que té més a prop i descarrega sobre ell, no? La seva frustració. No sabem si també us heu topetat, no? Amb aquesta impotència de dir si és que volem, però no podem, no? També com en aquest cas representant dels treballadors socials.
Sí, efectivament. També hem trobat les queixes de la gent, no? I inclús nosaltres, com a Col·legi de Treballadors Socials, hem format part i formem part de la plataforma per la llei de la dependència de Castelló, formen part de l'Observatori Valencià per la llei de la dependència, que és un observatori que ha de vigilar, no, com estan les xifres, com s'està donant resposta i com està funcionant el sistema, no? Per lo tant, no només és la demanda directa de les persones, sinó que a més sempre han comptat en les dades oficials, no? I sempre han tingut una posició de defensa de la llei, no? De defensa per al compliment de la llei.
Perquè si realment es complirà, no? Si es complirà el que està establert, el que s'ha escrit, què suposaria per a les persones dependents? Quins serien els avantatges reials, no? D'aquestes persones?
Pues els avantatges reials seria que quan una persona que està en situació de dependència s'arrima als serveis socials a demanar que se'l valore, pues se'l valoraria i podria accedir als recursos en un període màxim de 3 mesos. Val? I ara hem estat gent en anys sense poder accedir als recursos. I aquests recursos, bueno, poden ser recursos d'ajuda a domicili, poden ser recursos de centre de dia, de centres residencials, de centres ocupacionals, bueno, tota la xarxa, inclús dels recursos econòmics per a que la família pugui estar atenent a la persona dependent.
I no sabem si considereu que aquesta llei, que pues, ha estat una miqueta sempre a mig gas, hauria de modificar-se o, tal com estava plantejada, donar prou cobertura, no?, a les necessitats de les persones amb dependència.
A veure, a nivell de cobertura jo crec que dona prou cobertura. El que passa, el problema que ha hagut en la llei és que, bueno, jo no soc jurista i jo no podria indicar-lo, no? Però sí que és cert que és una llei que no ha resultat fallida, no? En un moment donat, no? Anem a veure si tot això se reconduís i sobretot que s'han donat desigualtats entre els territoris. Depèn en quina comunitat autònoma tu visques, tenies més accessibilitat o menys a la llei, no? I sent una llei de rango estatal no deuria ser així.
Perquè així, encara que s'han reduït les xifres, encara hi ha vora 28.000 persones, no?, en llista d'espera, crec, sí, que era una notícia de fa 2 setmanes o 3, així que sí, encara és important, no?, la tasca que queda per davant.
Sí, moltíssim, moltíssim. Per això nosaltres sempre demanem que s'apliquen més recursos financers, més recursos humans i més tecnologia, no?, per a poder desfer tota aquesta llista d'espera. Que crec que s'ha reduït a la meitat, no?
Sí, uns 16.000 crec que, sí, que han baixat, una coseta així, sí, així que és destacat. També la figura dels cuidadors, no?, que moltes vegades són persones que estan ahí, que també estan en un limbo una miqueta legal, no cotitzen, estan una miqueta així d'esquenes, no?, al sistema. També suposem que seria un assumpte a tenir en compte.
Sí, la llei contempla els cuidadors no professionals, que són el familiar, no?, que està tenent a persona dependent, que han optat, pues, perquè es queden en casa, no?, i per atendre-la, no? I sin que la llei doni per primera vegada en la història, no?, reconeixement a aquestes persones, en la majoria dones, en la majoria dones, que renuncien a una activitat laboral per tal de cuidar a una persona major, per exemple, no?, o a una persona amb una discapacitat greu que sigui dependent. No? Aixina que la llei reconeixia això i també reconeixia les cotitzacions a la Seguretat Social i van estar pagant-se cotitzacions a la Seguretat Social per als cuidadors no professionals. El que passa és que després va haver un decret del govern que va restringir això. I aquest dret, pues, se va eliminar, cosa en la que nosaltres estem completament en desacord.
Claro, és un passe que va avant, un passe que va darrere, no?
Efectivament.
Que vas però tornes i no saps ben bé on te quedes. Sí que ja, per últim, quins considereu des del punt de vista de la figura del treballador social que són els reptes, no?, per a que aquesta llei puga ja deixar de ser una utopia, no?, com es planteja en la conferència, i ser realment real?
Bé, nosaltres entenem que fa falta més mitjans. No? El tema de la valoració de la dependència, també sentim moltes veus des de dins de la professió que realment és una competència de la Generalitat Valenciana, que ara ha transferit als ajuntaments, val? Però que, clar, i els ajuntaments, els seus equips, tenen que veure's reforçats, perquè ja tenim uns serveis socials sobresaturats. De normal han estat sobresaturats. En la crisi econòmica, pues, molt més, no? I ara, a més, tenen una funció una funció molt important, que és molta feina, que és fer la valoració, no només tramitar les sol·licituds, sinó i fer l'informe de l'entorn, sinó a més fer la valoració, doncs clar, els equips de base, els ajuntaments, necessiten reforçar aquests equips, necessiten més treballadors i treballadores socials. En això, jo crec que si s'incrementaren els equips, que bueno, també la Generalitat també ha arrimat l'ombro en aquest sentit, perquè també ha donat diners als ajuntaments per a que facin contratacions, no? El que passa és que bueno, tota la burocràcia pues, porta el seu temps, no? I és de veres que n'hi ha moltes localitats que encara no s'ha vist, però que sí que sé que hi i l'acció de la Generalitat s'ha donat i aquest compromís està ahí, els ajuntaments estan buscant i s'ha decidit de reforçar els equips per a que els treballadors i les treballadores socials puguen alcançar l'objectiu de dur un bon ritme de valoracions i desfer la llista d'espera.
Que aquest no seria l'objectiu màxim, que tots pogueren tindre aquestes ajudes i les cobertures necessàries. Moltes gràcies, Jaume, per donar-nos pinzelladetes. Suposem que aquesta vesprada, no, Juan Luis, es podrà debatre més llarg i extens.
Sí, la idea nostra és, com sempre, no, convidar a la gent a que participe. La veritat és que tenim una taula molt completa, perquè tant el representant del Col·legi de Treballadors de Treball Social de Castelló, junt a un membre del rang, com és el secretari d'Estat, de Secretari Autonòmic d'Inclusió, ens dona pues, la possibilitat de que se puguen traslladar a la taula moltes preguntes molt concretes, no? I a la vegada ells puguen treballar des de lo que és una visió molt personal de les famílies i de la gent que està allí. Entonces jo crec que, bueno, que la gent que estiga sentint-nos i que tinga dubtes d'anar o no anar, pues convidar-los a que estiguin ahí i que ens ajuden, no? Ens ajuden a que no se queden només en dades, perquè jo sempre dic que al final les dades són dades, però les realitats i les històries personals són les que realment d'alguna manera ens empaticen i ens fa veure les coses d'una manera més humana, no? Que al final de comptes del que estem parlant són de persones i estem parlant d'una integració de tots els sectors socials que estan i tots els membres que la composen. Entonces, este grup de persones que són els nostres conciutadans tenen el mateix dret de tindre les mateixes oportunitats que nosaltres.
Doncs a partir de les 7, no? A la UNED?
A partir de les 7, tot el món que vulgui estar amb nosaltres està, bueno, convidada a assistir i sobretot això, a que participi en el debat que s'obrirà una vegada els dos ponents facin les seues presentacions.
Doncs esperem que siga molta la gent que pugui aclarir els seus dubtes. Juan Luis, Jaume, moltíssimes gràcies i parlem prompte, un plaer.
Gràcies a vosaltres, Sila.
I nosaltres ens anem ja amb l'actualitat esportiva. Ja saben, avui es queda a l'estudi de Camp Nou Mónica Benavent. El nostre company Javi Mata es troba amb l'expedició Grogueta a Israel. Nosaltres ens acomiadem fins demà. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterris et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Maccabi de Tel Aviv, Vila-real Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Broses, Canem, Canós Impressors, Cate...